Catalunya Informació.
La una del migdia. La xarxa solidària contra l'ocupació de Palestina assegura que el mercant que finalment no fa escala a Espanya sí que porta armes per Israel, a diferència del que diu el govern espanyol. En una entrevista a Catalunya Informació demana transparència a l'executiu. El ministre Álvarez subratlla que no deixaran passar cap vaixell que porti armament a Israel. I arriba un primer carregament d'ajuda humanitària a Gaza a través d'un moll construït per l'exèrcit nord-americà. Aquest embarcador temporal busca reforçar l'entrada de material molt frenada pels combats al sud i el tancament del pas de Rafah. Enverinament massiu de nenes i mestres en una escola de l'Afganistan. Almenys 64 alumnes i una quinzena de docents estan sent tractades pels efectes d'una substància no identificada. Algunes es troben en estat crític. El viceconseller de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, anuncia que segueix els passos de Pere Aragonès i Marta Rovira i deixa la primera línia política. Ho diu en una carta on també subscriu que és l'hora que Esquerra Republicana es renovi amb cares noves, idees noves i nous lideratges després dels mals resultats electorals de diumenge. Creix un 32% el nombre de nens víctimes de violència de gènere arreu de l'Estat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que també observa un augment del 12% en el nombre de dones maltractades per les seves parelles o exparelles. Són dades corresponents al 2023 i en relació al 2022. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha atès 86 víctimes a Catalunya des de principis d'any. Això són més de 4 incidències cada setmana contra gais, lesbianes, trans i bisexuals. El tipus de discriminació més habitual són les mostres d'odi i exaltació a la via pública que concentren un 28% dels casos. Entitats de lleure infantils i juvenils adverteixen que més de 12.000 menors es podrien quedar sense campaments d'estiu per excés de burocràcia, que inclou estudis sobre inundabilitat de les zones elegides per fer les activitats d'acampada. El govern assegura que crearà una bossa alternativa de terrenys d'acampada i facilitarà ajuts econòmics per les gestions. Avui s'estrena als cinemes Amigos Imaginarios, una cinta pel públic infantil que barreja animació i personatges reals, protagonitzada per Ryan Reynolds. També arriben a les grans pantalles El que passa després, la comèdia romàntica de Meg Ryan i David Duchovny, i diverses estrenes catalanes, com Disco Ibiza, Locomia i Caída Libre, l'òpera prima de la directora Laura Jou. Esports en titulars.
El futur de Xavi Hernández a la banqueta del Barça torna a estar en entredit, tot i el triomf d'ahir al camp de l'Almeria per 0-2. El president blaugrana, Joan Laporta, està molt molest amb el tècnic de Terrassa per les seves últimes declaracions sobre el moment econòmic de l'entitat. I a la Lliga Leport de Bàsquet, el Força Lleida rep l'Alacant a les 9 del vespre en el primer partit de quarts de final per pujar a la Lliga CB.
I pel que fa al temps de les clarianes i el sol, es pot passar a un temps insegur, xàfecs i tempestes amb una facilitat extrema. Les pluges seran més continuades al Pirineu, amb neu per sobre dels 2.300 metres. Menys ruixats a la costa i més intensos a l'interior. Passen 4 minuts de la una.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Barcelona promet mà de ferro contra les ocupacions que alterin la seguretat o la convivència veïnal. Una declaració d'intencions acompanyada de mesures concretes, com ara nous protocols d'actuació i, sobretot, una unitat de la Guàrdia Urbana que s'especialitzarà a combatre aquest tipus d'ocupacions que sovint amaguen l'acció de màfies o activitats delictives, com ara narcopisos. De seguida us en donem detalls que s'han anunciat durant la reunió de la Junta de Seguretat Local aquest matí. Ocupacions que no són, però, l'única preocupació actuació en l'àmbit de la seguretat. Avui mateix hem sabut que l'Observatori contra l'LGTI-fòbia ha atès 86 víctimes des de principis d'any, una mitjana de 4 denúncies per setmana, una xacra que no s'atura i un discurs d'odi que cada vegada arrela més entre els adolescents que han traslladat la violència de les xarxes socials al carrer. I al Catalunya del Dia hem seguit amb detall i amb esperança la bona evolució dels embassaments després dels episodis de pluja que han regat Catalunya amb generositat. Però hi ha una excepció. Els pantans de Siurana i Riudecanyes, el Priorat i el Baix Camp, continuen a un míser 3% de la seva capacitat. Des de Tarragona ens explicaran per què la pluja apenas ha incidit en aquests embassaments. I des de Girona ens posarem al dia l'enfrontament entre Ferrocarrils de la Generalitat i l'Ajuntament de Queralbs per la gestió de l'estació de la Vall de Núria. Dies enrere es va anunciar un acord, però ara sembla que el més calent és a l'Aigüera. I avui també us parlarem de nosaltres, perquè la Catalunya al Dia recull aquest migdia a Lleida el Premi Pica d'Estats 2024 en l'apartat ràdio pel programa especial sobre les falles del Pirineu que vam emetre des de la Vall d'Avui el juny de l'any passat. Un reconeixement a l'equip del programa i, sobretot, a l'editora de Catalunya al Dia, la Marta Romagosa, la delegació de Catalunya Ràdio Lleida i els nostres corresponsals al Pirineu. A tots ells, moltes, moltes felicitats. A Catalunya al Dia els fem avui l'Àngels López, l'Imma Matas, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
A Barcelona, el govern de Jaume Collboni posarà en marxa una oficina municipal per atendre les ocupacions d'immobles i una unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana per combatre-les. La mesura s'inclou en el Pla de Seguretat de la Ciutat pels pròxims 4 anys, que aquest matí s'ha presentat a la Junta de Seguretat Local, que també ha analitzat la seguretat de la Copa Amèrica de Vela, que es disputarà aquest estiu. Anem, doncs, cap a l'Ajuntament. Jordi Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Tot just ara compareix aquí a l'Ajuntament el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Batlle. El govern municipal, en efecte, fixa com un dels objectius prioritaris del mandat en matèria de seguretat la lluita contra les ocupacions. Assegura que les ocupacions de pisos, finques o espais comunitaris posen en risc la seguretat de les persones i alteren greument la convivència a la ciutat. Per això, l'Ajuntament vol crear una oficina municipal per atendre els casos d'ocupacions i una unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana.
Està clar que el tema de les ocupacions hi ha un tema de seguretat i després hi ha també una problemàtica social lligada a un dels grans temes que tenim a la nostra ciutat, sinó en el nostre país, que és el tema de l'emergència habitacional, que mai pot tenir solució a través de les ocupacions.
El nou pla de seguretat proposa també actualitzar el conveni de col·laboració amb els Mossos per enfortir la resposta policial contra la criminalitat i que la Guàrdia Urbana implementi les denúncies telemàtiques. Entre d'altres mesures, també planteja intensificar el control dels clubs cannàbics i incrementar l'àmbit d'actuació del Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència Masclista de la Guàrdia Urbana.
Gràcies, Jordi. Doncs precisament una trentena de persones estan mobilitzades al barri de la Barcelona a la porta del passeig Joan de Borbó 15 per evitar el desnonament d'una parella que fa més de 40 anys que viu a l'habitatge. Al llarg del matí s'hi ha arribat a concentrar un centenar de veïns. Ho ha seguit l'Ariadna Subinyà.
A la zona hi ha 9 furgons de Mossos d'Esquadra i més de 30 agents que estan intentant treure les persones que resisteixen a la porta. Es tracta d'en Jesús, més conegut com en Pitote, i la seva exparella, la Conchi, que té una discapacitat del 75%. La seva filla ens explica la situació.
Porta 42 anys vivint, som de la Barcelona de tota la vida. Qui l'ha comprat està dient que la necessita el seu fill, que no són de Barcelona ni de Barceloneta. Llavors foten fora els meus pares de tota la vida, sense opció a donar-los un lloguer de partir per la Barceloneta. La meva mare té un 75% de discapacitat i, bueno, hem pagat tots els mesos fins al mes d'ara, de maig. Ha estat tot pagat, mai hem deixat de pagar.
Asseguren que els afectats no tenen on anar i reclamen que es puguin quedar al pis.
I durant les pròximes setmanes, la Generalitat indemnitzarà amb 7.500 euros 4 manifestants que van ser agredits pels Mossos durant les protestes pel desallotjament de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, ja fa 10 anys. Les víctimes afirmen que és una reparació econòmica que arriba tard i malament. Maria Núria Rebetlla.
Hola, bon dia. Doncs ho acabem de saber. Tot i que els agents no se'ls va poder identificar, les víctimes van anar per la via civil. Eduardo Cáliz, advocat dels joves, explica que la Generalitat ha fet tot el possible per retardar aquest procediment.
la Generalitat ha trigat 6 anys més en reconèixer aquestes indemnitzacions i hem de tenir en compte que cap dels governs pel que ha passat ha fet el més mínim intent d'agilitzar els procediments que ha conclòs aquesta setmana.
De fet, per aquestes actuacions policials de fa 10 anys hi va haver dues causes judicials i en les dues els agents que no van ser poguts reconèixer els van absoldre, però la sentència sí que va reconèixer que els manifestants doncs, sí que mereixien una indemnització i per això van anar per la via civil. Com dèiem, els manifestants estan contents perquè finalment rebran aquests diners, però lamenten que s'hagi trigat una desena d'anys.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Passen 10 minuts de la una. Parlem de seguretat, però ara ho fem des de Manresa, la capital del Bages, que incorporarà 23 policies nous al carrer i crea una unitat de delinqüència urbana per lluitar contra la sensació d'inseguretat i incivisme que s'ha vingut denunciant els darrers mesos en aquesta ciutat. És el reforç d'efectius, diuen, més important dels últims 15 anys. Manresa, Nati Adell, bon dia. Quants agents hi haurà en total patrullant per la capital de Bages?
Hola, bon dia. Doncs mira, amb aquest reforç, la plantilla total de la policia local superarà els pròxims mesos el centenar d'agents. Tot i que els fets delinqüencials han augmentat els últims anys, el consistori recorda que la taxa es manté per sota la mitjana catalana, 14 punts en concret. Els problemes que més els preocupen són la delinqüència juvenil i les agressions sexuals. Per això explica l'alcalde Marc Eloi, cal fer molta prevenció i tenir més presència al carrer amb agents sense uniforme, coordinats amb Mossos, per lluitar contra aquesta violència urbana.
Problemàtiques amb joves que utilitzen la violència gairebé com una manera de viure. És molt important que aquest grup d'agents que aniran de paisà treballin amb el grup específic de Mossos per anar a fer prevenció als instituts. Hem d'intentar prevenir molt més que no pas després haver de lamentar.
I afegeix.
Hem fet un esforç econòmic molt important, però sobretot ens sembla que donem resposta a la demanda de la ciutadania, a la preocupació que té la ciutadania. Que malgrat que la ciutat doncs està per sota de la mitjana d'índex de delinqüència del país, no podem desatendre aquesta preocupació, aquesta sensació d'inseguretat.
S'instal·laran també 11 noves càmeres de videovigilància, tindran un gos policia i es contractarà un servei de drons per a situacions d'emergència o actes multitudinaris. I en poques setmanes s'obrirà al centre una comissaria compartida amb Mossos. Això tenint en compte que la seguretat és una de les principals preocupacions de la ciutadania en una ciutat que ja ha arribat als 80.000 habitants, un creixement de 10.000 habitants als últims 20 anys.
Gràcies, Nati. I l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha atès 86 víctimes des de principis d'any. Això són més de 4 incidències cada setmana contra gais, lesbianes, trans i bisexuals. El tipus de discriminació més habitual són les mostres d'odi i exaltació a la via pública, que concentren un 28% dels casos, seguit de les agressions físiques amb un 24%, una de cada 4. Ho revelen les dades que l'entitat ha fet públiques coincidint avui en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Amb el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia.
Sí, les dades de l'Observatori són similars a les de l'any passat i mostren, per tant, que l'LGTBI-fòbia continua ben present. L'entitat apunta que l'auge de l'extrema dreta i la popularització dels discursos d'odi entre els adolescents han fet que la violència passi de les xarxes socials al carrer. Ho explica el president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, amb declaracions a Catalunya Informació.
Aquesta celebració de l'odi està molt present a Catalunya, a Barcelona. Hem viscut episodis com a adolescents de 13 anys envoltaven a dones trans insultant-les i interpel·lar-les. Ja ha passat de les xarxes ja al carrer o a llocs públics com pot ser el transport.
Els homes gais concentren 42 de les 86 incidències detectades, seguits de les persones trans amb 24 i les dones lesbianes amb 8. De fet, tant les dades de l'Observatori com les que fa una setmana va donar el Departament d'Igualtat i Feminismes mostren que les víctimes de lesbofòbia denuncien menys. Rodríguez ho explica així.
Sempre costa moltíssim que les dones lesbianes trobin els mecanismes per posar sobre la taula les violències que estan vivint, el que també indica que a vegades hi ha col·lectius invisibilitzats.
Un 73% de les incidències van ser a la demarcació de Barcelona.
I atenció a aquesta informació que ens arriba des de Lleida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir si un agent de la policia catalana de Lleida està implicat en un robatori en què hauria intentat evitar la detenció del lladre. Contra l'agent també consta una denúncia per marxar sense pagar d'una gasolinera de la Franja. Lleida, està a la Busoms. S'ha pres alguna mesura cautelar que afecti l'investigat?
Hola, Quim, bon dia. Doncs ens diuen que per ara no, perquè tot just les indagacions acaben de començar. Per tant, de moment no se l'ha apartat de les seves funcions. El que sí que confirmen els Mossos és que Afers Interns l'investiga per dos fets. Per una banda, està denunciat per fer valdre la seva condició de policia per posar carburant en una benzinera de la Franja i no pagar-lo. I en paral·lel, es vol esbrinar per què hauria intercedit per evitar la detenció d'un home que acabava de robar un mòbil en un bar del barri de Pardinyes de Lleida el cap de setmana passat. Segons sembla, el lladre es va enfrontar amb el propietari del dispositiu i el de l'establiment quan el van perseguir per evitar que fugís, i en el moment que un grup de persones l'envoltava hauria aparegut la gent amb el cotxe i hauria mostrat la placa per evitar que el retinguessin. En aquell moment estava fora de servei. Finalment la Guàrdia Urbana va arrestar el lladre i va identificar el mosso per intentar protegir-lo, tot i que no el van arribar a detenir. Amb aquest ja són tres els Mossos investigats a Ponent per la mateixa policia catalana en els darrers mesos. Al març es va imputar un agent per tràfic de cocaïna i un altre va ser arrestat en una operació contra el blanqueig de capitals.
Passa gairebé un minut d'un quart de dues, de seguida obrim l'àrea de servei de la informació per saber quina és la situació del trànsit avui a les carreteres catalanes, un dia que arrenca el dispositiu especial de trànsit amb motiu de la segona Pasqua. Trànsit preveu que surtin de l'àrea de Barcelona 500.000 de vehicles i que la majoria de problemes, Marc Riera, bon dia.
Bon dia.
Es concentrin a la P7.
Així és com ja van fer trànsit per Setmana Santa. S'instal·laran en aquesta autopista carrils addicionals de sortida de Barcelona entre Martorell i el Vendrell i de Montornès a Sils. En declaracions a Catalunya Informació, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assegurat que aquesta mesura només s'activarà si no plou.
Si plou no els podrem instal·lar, però per això ens sembla, després de veure i preveure les previsions que hi ha per demà, no? Nosaltres tenim més certesa de que podrem muntar-lo demà al dematí. Per això no ho hem pensat per aquesta tarda, que pot ser que hi hagi més patacs d'aire, no?
Els Mossos desplegaran 1.500 agents a tot el territori i faran 1.000 de controls a les carreteres.
Doncs avisats de què es prepara per aquesta operació sortida, és el moment de saber si ja hi ha alguna repercussió a la xarxa viària del país. Marilut García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí amb un baix volum de trànsit. Ara s'està intensificant la circulació en alguns punts, sobretot de les rondes de Barcelona. Hi ha cua a la ronda de dalt des de Diagonal i fins a Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat. Això passa perquè hi ha un accident que talla un carril. També una petita retenció en sentit contrari a l'altura de la Vall d'Hebron. S'incrementa la circulació a la ronda litoral, on hi ha lentitud i aturades des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta en direcció Llobregat. També a l'altura de Ciutat Vella en totes dues direccions i en sentit Trinitat des de Zona Franca fins a Montjuïc i també a l'altura de l'enllaç amb Gran Via fins a la sortida del Bon Pastor. Pel que fa a altres complicacions, aturats també a la C58, al tram de carretera a l'altura de Vacarisses, al Vallès Occidental, en direcció Manresa. I d'altra banda, hi ha tallada la carretera C62 a l'altura de Sagàs, al Berguedà, per voladures controlades. Més informació al punt de les dues.
Deia Ramon Lamiel que les mesures com a carril addicional només s'activarien si no plou. Dani Ramírez, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per avui.
Ja hem tingut algun xafa que aquest matí migdia, per exemple, a Mollet del Vallès 5 litres per metre quadrat, Sant Fost de Capçanelles fins a 1 litre per metre quadrat, i de fet s'han d'anar reproduint més xàfecs, més ruixats, localment alguna tempesta aquesta tarda i fins al vespre. A la costa ja serà difícil o alguna gotellada puntual. A les comarques interiors, prelitoral, però especialment Catalunya Central, Prepirineu, nord del Camp de Tarragona, les pluges es poden presentar amb freqüència, de curta durada, a vegades, podem passar en poca estona d'aquesta pluja a clarianes, a sol. I bé, doncs hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya que doncs, aquesta tarda es pot produir algun xàfec fort de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Cota de neu alta, però continuant avant cap als 2.000, 2.300 metres. Ja ho ha fet, per exemple, a l'Alta Ribagorça. I demà i diumenge, la mateixa dinàmica de variabilitat, tardes amb ruixats a l'interior, difícilment ha de ploure a la costa. En principi farà sol al matí i migdia, amb núvols que aniran creixent, i a partir de migdia a la tarda els típics ruixats que anem tenint pràcticament cada dia.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Més de 12.000 infants i joves que participen en campaments d'estiu es veuran afectats per les restriccions de l'Agència Catalana de l'Aigua. La Generalitat ha denegat el permís per acampar a la meitat dels 156 terrenys sol·licitats. Les entitats denuncien que els demanen un nou tràmit, que és un informe tècnic que ha de demostrar que la zona d'acampada no és inundable, que és lent, diuen, i car de fer. Sara Canyete, quant costa aquest informe?
Doncs 3.000 euros cada informe, segons les entitats que representen aquests 500 agrupaments i esplais que estan repartits per tot Catalunya. També que ja van avisar a la Generalitat que no ho podien assumir i que des de la Direcció General de Joventut es van comprometre a fer-ho ells i a simplificar la tramitació burocràtica. Això va ser fa més d'un any, però a dos mesos dels campaments d'estiu això no ha passat i ara els deneguen els permisos d'acampada. Maria Vilàs és una de les portaveus del col·lectiu.
És un estudi hidràulic que creiem que al ser activitats pel bé comú i activitats que impliquen a la majoria de molts infants i joves del país, els hauria d'assumir l'administració pública catalana. L'autorització té un cost que s'ha de pagar i l'estudi hidràulic té un cost que s'ha de pagar. El tràmit va entre 150 i 300 euros i l'estudi hidràulic pot arribar a 3.000.
Aquesta situació afecta de manera directa 8.000 inscrits que s'hauran de reubicar i s'han anul·lat 200 reserves.
I quins són els arguments de l'administració?
Doncs des de l'ACA diuen que aquest requisit es va incorporar l'any 2016, però que l'autorització depèn de Joventut i que no saben per què el problema apareix ara. També que l'aportació dels estudis i la documentació tècnica correspon a qui vol fer l'activitat. El govern ja ha respost, assegura que crearà una borsa alternativa de terrenys d'acampada per garantir els campaments juvenils i ha obert una línia d'ajuts per eixugar les despeses del cost d'aquests estudis d'inundabilitat.
Doncs ara, si em permeten la llicència, els aconsellaria que potser un bon lloc d'acampada seria els pantans de Riudecanyes, el Baix Camp i Siurana, el Priorat, perquè són els que estan pitjor del país. No arriben el 3% de la seva capacitat. La composició calcària de les conques dels rius fa que no hi arribi ni un 10% de l'aigua de la pluja. I això que, últimament, aquests dies, ha plogut a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigues, bon dia.
Hola, bon dia.
I com és que s'aprofita un percentatge tan baix de les precipitacions?
Bé, perquè l'estructura geològica de la zona fa que hi hagi molta porositat i que l'aigua es filtri i no llisqui fins a arribar als rius i rieres per fer cap als embassaments. Ens ho ha explicat l'investigador del Centre del Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili, Javier Sigró.
Aquestes són unes conques amb moltes cavitats subterrànies i en situacions de sequera molta de l'aigua que cau, o pràcticament tota l'aigua que cau, s'infiltra en el subsol i difícilment circula i arriba fins als embassaments. És a dir, en condicions normals, només un 10% de la precipitació que cau en aquestes conques arriba als embassaments i en aquestes situacions de sequera extrema en la que porta en aquestes conques des de fa 3 anys, doncs encara menys.
Ara, a tot això hem d'afegir també que els pantans tenen una conca relativament petita, d'uns 90 quilòmetres quadrats, formada per les serres de Llevaria, Montsant i el sector occidental de les muntanyes de Prades i que acumula diversos anys amb uns registres de pluja inferiors a la mitjana.
I què faria falta, doncs, perquè aquests pantans es puguin recuperar?
Doncs Sigró diu que els embassaments difícilment es recuperaran en un episodi intens de pluja.
En el cas de que plogués amb ganes, evidentment s'haurien de recarregar els aqüífers, el terreny absorberia bona part, però podríem recuperar una mica l'embassament. Evidentment no en un únic episodi, a no ser que fos un episodi que produiria més mal que bé, sinó uns quants episodis que reguessin de forma important aquestes dues comarques.
Penseu que les poblacions de Riudecanyes i Duesaigües que s'abasteixen del pantà són les úniques de la demarcació que continuen en estat d'emergència. L'Ajuntament de Reus, que era la població que més aigua consumia de Riudecanyes, en va deixar de captar l'any 2023. Aquest estiu els regants es tornaran a quedar sense aigua.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
L'Agència Catalana del Consum ha obert expedients sancionadors a 8 empreses que etiquetaran els envasos dels seus productes afirmant que són reciclables quan en realitat o no ho són o només se'n pot reciclar una part. La decisió s'ha pres arran de les irregularitats detectades en l'estudi de 36 envasos de plàstic de refrescos, snacks, menjars preparats i perfumeria que es venen als nostres supermercats, Montse Poblet.
L'estudi, encarregat per Consum, ha analitzat 36 envasos de 30 marques i només n'ha trobat un amb una etiqueta on tot el que es diu en relació a la reciclabilitat és correcte. Es tracta d'una llauna d'aigua de la marca Ocean 52 que es pot reciclar en un 98%. A la resta, malgrat que les etiquetes diuen que són envasos 100% reciclables, la realitat és una altra. On no es poden reciclar o només se'n pot reciclar una part. Les 8 empreses a les quals s'obre expedient per aquest cas són Puleva, L'Oreal, Food for Tomorrow, Solanda Cabres, La Selva, Herba Rice, Nyaming i Unilever. Albert Malià és el director de l'Agència Catalana del Consum.
Les empreses que estan utilitzant de forma, diguem, fraudulenta aquesta publicitat, estan enganyant el consumidor. Pot induir el consumidor a adquirir aquell producte en comptes d'un altre i, per tant, a prendre una decisió de compra havent estat, doncs, perquè m'entenguis, enganyat, no?
Aquesta pràctica es considera una falta greu i es pot sancionar amb multes que van dels 10.000 als 100.000 euros.
Gràcies, Montse Poblet. I ara parlem, continuem parlant de medi ambient i de l'esforç que s'està fent perquè en els mercats s'imposin els vehicles motoritzats elèctrics. Aquest esforç arriba també ara a les embarcacions nàutiques d'esbarjo i es vol aprofitar la Copa Amèrica per donar-hi l'empenta definitiva. Avui tenim un primer pas. Avui s'ha presentat a Palamós el primer vaixell 100% elèctric. Girona, Clara Jordan.
Sí, Quim, l'ha fet la drassana gironina Zephyr, un vaixell de 8 metres d'eslora que funciona amb dues bateries i que pot arribar a tenir una autonomia de 10 hores, unes xifres més que suficients comparades amb el que se sol fer amb les embarcacions d'esbarjo, com explicava la directora general de l'empresa, Gemma Pagès.
Aquestes embarcacions aquí a la Costa Brava, per la manera de navegat que tenim, que acostumen a ser sortir, fondejar, arribar a una cala, acabes navegant unes 3 hores, és a dir, que funcionaria perfectament.
Aquest vaixell i 5 més que s'estan fent en altres drassanes es faran servir durant la celebració de la Copa Amèrica a Barcelona. Una participació que ha de servir per potenciar en el mercat aquest tipus d'embarcacions, com explicava el conseller d'Empresa, Roger Torrent.
El que volem és aprofitar la Copa Amèrica per mirar el mar d'una manera renovada, no? Tornar a mirar el gran blau amb criteris del segle XXI, i això vol dir també aprofitar les oportunitats econòmiques que generin, i això és el que volem treballar.
Un canvi a la indústria que haurà d'anar acompanyat per canvis en les infraestructures dels ports.
3 minuts per arribar a 2:15. Ferrocarrils de la Generalitat alerta que està en risc el servei d'esquí del proper hivern a la Vall de Núria. Es queixa que l'Ajuntament de Caralps no els ha donat cap resposta sobre el document que els han enviat i que recull el principi d'acord a què havien arribat per renovar la concessió del servei. Núria Paraire, posem-nos al dia. Quina és la situació?
Bon dia, Quim. Doncs Ferrocarrils de la Generalitat, en declaracions al Catalunya al Dia, ha explicat que ara s'haurien de fer feines de manteniment dels remuntadors i de les instal·lacions per cable de la pista d'esquí perquè estiguin llestes a l'hivern, però que està tot aturat perquè no han rebut cap resposta de l'Ajuntament de Caralps. Ens ho ha explicat el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Segarra.
No hem de tenir la concessió en el moment de l'hivern, l'hem de tenir ara per fer totes les actuacions que ens permetin estar en normativa i actuar llavors. I, per tant, el risc és que no hi hagi activitat d'esquí a Núria a l'hivern.
El 30 d'abril, després de setmanes amb les negociacions encallades, l'Ajuntament i l'empresa pública van arribar a un principi d'acord. Però ara Ferrocarrils lamenta que van escriure l'acord en un document, el van enviar al consistori i no han rebut cap resposta, sense entendre per què, i per això ho tenen tot aturat.
No és que estiguem discutint amb l'Ajuntament on estem o tornar a començar, és que no hem tingut resposta des de fa 3 setmanes. I aquesta inacció ens preocupa moltíssim.
Si no hi ha acord, a l'estiu només podran oferir, diu, algunes activitats que són les que els permet el conveni que tenen amb el Bisbat per gestionar el santuari i l'hotel de la Vall de Núria. El que queda fora de la polèmica és el tren cremallera, que funcionarà sense problemes. I nosaltres ens hem intentat posar en contacte amb l'alcaldessa de Caralps, però fins ara ens ha estat impossible poder parlar amb ella.
Volem més volcà i menys ciment. Aquest és el lema que reivindiquen els veïns del barri del Morrot, d'Olot, i que hi van mostrar en un ple municipal de la capital de la Garrotxa, una sessió que va estar marcada perquè l'alcalde els va impedir llegir un manifest. Fèlix Martín, quin projecte hi ha que els veïns no volen?
Doncs el barri del Morrot està situat a la falda del volcà Montsacopa i si volen fer més de 40 habitatges de 3 plantes en una superfície d'uns 12.000 metres quadrats. Els veïns de la zona consideren que aquest espai s'ha de preservar, perquè és l'única zona verge que queda, i en 4 dies ja han recollit més de 1.000 firmes en contra. Raúl López és un dels portaveus dels veïns. Ho explicava a Ràdio Olot.
I aquest nerviosisme que es denota és precisament perquè hi ha una suma important de firmes i de veïns que han manifestat la seva preocupació, ja no a nivell de veïns només del barri, sinó de ciutat, pel que pot passar a la base del nostre volcà, l'únic espai que queda verge abans de començar amb les edificacions.
Declaracions que feia després d'un ple municipal en el qual l'alcalde d'Olot, Pep Berga, recorda que encara no és un projecte tancat i que si no els havien deixat parlar en el pla és perquè no ho havien demanat abans.
És un pla que està amb aprovació inicial, amb exposició pública, hi ha la possibilitat de presentar al·legacions i el que sí que hem vist és un grup de veïns molt nombrós, cridant, amenaçant, i això se n'està escapant de les mans.
Tot i això, Ajuntament i veïns han acordat reunir-se divendres vinent a la tarda al local social del barri.
Hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
Avui al Catalunya al dia estem d'enhorabona i és gràcies a això.
Bon dia, us parla Marta Romagosa des de l'ermita de Sant Quirc de Durro, a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Hem vingut fins aquí per fer un programa especial sobre les falles del Pirineu.
Així arrencava la Marta Romagosa el programa especial sobre les falles del Pirineu que es va emetre el juny de l'any passat des de la vall de Boí. Un monogràfic sobre aquesta ancestral tradició declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat que el Catalunya al dia vam repassar amb fallaires veterans, altres més joves, historiadors i autoritats de la vall. I estem d'enhorabona perquè aquell programa ha estat guardonat amb el Premi Pica d'Estats en categoria de ràdio que atorga la Diputació de Lleida per reconèixer els treballs periodístics que contribueixen a la visibilitat i el reconeixement dels atractius del Pirineu i les Terres de Lleida. Amb 34 anys d'existència, els Premis Pica d'Estats s'han convertit en una de les iniciatives més reconegudes i valorades pels sectors de la comunicació i el turisme a Catalunya. I avui, al Catalunya al dia, hem tingut, com us deia, la sort de ser-ne protagonistes. Anem fins a la Diputació de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Ja tenim el premi, Pere Joan.
Ja el tenim. Ja fa una estona que la Marta ha rebut personalment dels responsables institucionals de la Diputació de Lleida, aquí mateix, on som, al Saló de Sessions, aquest guardó que distingeix un programa que ella en el seu Parlament destacava com a programa de quilòmetre zero, que busca allò que tenim més a prop i que moltes vegades no té el ressò en els mitjans generalistes. I per una altra banda també el fet que el programa no només es queda als estudis, sinó que de tant en tant surt al carrer, surt al territori per copsar aquest ambient. Marta, enhorabona.
Moltes gràcies, enhorabona a tots, perquè som aquí uns quants dels que vam fer aquell especial de les falles del Pirineu, i la veritat és que és un honor rebre una distinció com el Pica d'Estats, que té 34 anys d'història i no és poca cosa, diguéssim.
Destacàvem això, que és un programa de quilòmetre zero que busca tensar-se la gent al territori per veure què pensen, quin és l'ambient que hi ha.
Sí, perquè fer ràdio des d'un estudi, com sempre fem, és molt xulo, davant d'un micròfon, i amb tota la gent repartida per tot arreu de Catalunya, està molt bé, i això és el que fem cada dia. Però de tant en tant, jo sempre dic que m'agrada sortir fora, sortir de la zona de confort, anar i trepitjar aquells llocs dels quals tu sempre parles, a més, la manera que tu i jo, per exemple, ara ens estem veient, i que estem amb els altres companys d'aquí, de la delegació de Lleida, i poder parlar amb la gent cara a cara i saber que ells se senten escoltats i tu vas a buscar la notícia allà on estan ells. No tothom parla de les falles del Pirineu. Una de les coses que em va sobtar és que a l'hora de preparar el programa tampoc vaig trobar tantíssima informació sobre les falles del Pirineu. Vaig pensar, pues, vol dir que no hi ha tantes entrevistes, no hi ha tants diaris que n'hagin parlat, no hi ha tants programes que ho hagin explicat. I està bé, perquè en el fons és part de la nostra tradició, la nostra cultura, que ha de quedar. Per tant, les futures generacions han de saber què són les falles. No pot quedar només en una festa d'un municipi, sinó que ha de ser una cosa que transcendeixi i és història per tothom, no?
I a més, distingit per un premi que distingeix aquest leitmotiv que ja té el programa, que és difondre el que es fa des del territori, no? Per tant, és un premi ajustat a la manera de fer d'un programa com el Catalunya al dia.
Mira, ens hi presentarem cada any, ves? No, perquè la gràcia és poder buscar arguments per sortir fora de l'estudi, que és una mica l'objectiu. Per tant, doncs ja comencem a donar voltes a veure quin pròxim programa farem, eh?
Doncs, prenem nota. Amiga, tens el teu programa a la teva disposició. T'estàs sentint, Quim?
No, home, si el presentem, no? És qüestió de fer-ne i presentar-los. A veure què passa.
Moltes felicitats, Marta.
Gràcies, igualment. Vinga, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Doncs continuem fent el que sabem fer més bé, que és anar pel territori. A partir de l'any que ve, el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, tindrà més recursos adreçats a millorar el temps de resposta en zones rurals i aïllades. El Departament de Territori, el desplegament territorial, s'ampliarà gràcies als estudis tècnics que s'han elaborat conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Anem cap a Montan de Tost. Eloi Barrera, bon dia.
Així és, bon dia. El nou concurs de transport sanitari preveu 46 noves ambulàncies i 360 professionals més. Com deies, el pla de cobertura s'ha redissenyat gràcies a l'Institut Cartogràfic, que ha establert quines són les millors ubicacions per situar les ambulàncies, de manera que puguin arribar ràpidament a tot arreu. Però, clar, res és infal·lible. El cap del SEM a la Catalunya Central, Jordi Calafell, recorda que en zones rurals els desplaçaments són complicats.
Les pistes són les que són i els temps i les carreteres són les que són. Vull dir, no, nosaltres no, amb una ambulància no podem anar en línia recta, hem de fer totes les curves que hi ha, igual que la resta de vehicles, no? I, evidentment, pues, la xarxa viària condiciona seguríssima.
Justament, Eloi, ens portes un parell de testimonis que han patit en primera persona aquest tipus de problemes.
Exacte, un cas l'hem trobat en aquest petit poble de l'Alt Urgell, Montan de Tost, que està aïllat al capdamunt d'una muntanya. L'Imma Salvador, que hi viu des de sempre, ens explicava que fa poc un veí va tenir un infart i quan va arribar l'ambulància ja va ser massa tard.
Que em surten i em diuen, vale, sí, però Montan, a quin punt quilomètric? Dic, bueno, dic, no sé, dic, és a Montan, és al poble. Desesperada ja, clar, i mitja hora, tu, més de mitja hora esperant els serveis sanitaris.
Un altre exemple l'hem trobat a Sant Hilari Sacalm, a la Selva. En aquell cas, la Raquel Gómez es va posar de part precipitadament i amb la seva parella, el Xavi Gros, van haver de marxar corrents cap a l'hospital que el tenen a Girona, a uns 45 quilòmetres.
Perquè era cada curva de la carretera, que ella para, que no puc, que no aguanto, no.
Sí, vaig obligar a parar. Dic, trucar al 112, en aquell moment sí, que vam trucar, vaig dir, truca al 112.
El 112 els va enviar una ambulància, però quan va arribar el seu fill ja havia nascut al voral de la carretera.
I me'l vaig posar pell a pell, el vaig tapar amb una manteta i allà esperar.
15-20 minuts, sí, que van ser, per mi van ser eterns. Però clar, bé, que l'ambulància no arribava.
Són casos molt puntuals, però bé, que mostren una mica les complicacions de viure en zones rurals o aïllades de muntanya. Podeu escoltar aquests i altres casos al podcast Comarcal 947, que teniu disponible al web de Cat Ràdio o a la plataforma 3Cat.
Déu-n'hi-do. Tenir el fill al marge de la carretera. Gràcies, Eloi. Anem ara cap a Banyoles. Allà hi ha molts establiments amb propietaris que jubilen i que sense relleu generacional acaben tancant. A la capital del Pla de l'Estany hi ha una quinzena d'establiments en aquesta situació i amb el suport de l'Ajuntament busquen com ajudar-los a traspassar el negoci i que tinguin continuïtat. Fèlix, ja hi ha algun resultat?
Doncs sí, sí que n'hi ha. Han aconseguit que 7 establiments de la comarca no abaixin la persiana després d'un canvi de mans. En l'últim mes han estat 3 establiments de Banyoles. Un restaurant amb 70 anys d'història, Can Garriga, una empresa de telefonia, que ara es diu Connecta'm, i una de dolços i caramels, Dolça Festa. Els han atès des del punt d'atenció del servei Reempresa, segons ha detallat la regidora de Promoció Econòmica de Banyoles, Anna Tarafa.
En aquest darrer mes hem ajudat des de l'àrea de promoció econòmica i especialment des d'aquest punt d'atenció del servei Reempresa que tenim a Banyoles i que dona servei a tota a la ciutat i a la comarca, doncs hem ajudat a donar continuïtat a 3 negocis de la ciutat que possiblement, si no hi hagués hagut aquest servei, doncs haguéssim tancat les portes per sempre més.
Per tant, aquests 3 tenen la continuïtat garantida, però el degoteig, diu, és constant.
Està molt actiu el servei, perquè sembla que estan portant entre 15 i 20 casos, no? I malauradament cada setmana n'entren, que el tema del relleu generacional, el tema del comerç, no?, a la ciutat, doncs és un punt feble i està passant doncs, per uns moments complicats, no?
Els afectats majoritàriament són comerços com ara una perruqueria, una llibreria o una bugaderia, però de tota manera també hi ha d'altres tipus de negocis, com per exemple una empresa que treballa amb acer inoxidable. Ja fa 10 anys que el servei Reempresa funciona a la demarcació de Girona i a Banyoles hi ha un punt d'atenció des del 2021.
A Igualada, els metges d'un centre d'assistència primària han començat a receptar teatre en comptes de fàrmacs a persones amb un estat anímic baix. però no anar a veure teatre, sinó fer-ne. És una experiència inèdita de teatre comunitari amb la intenció de curar persones que tenen inestabilitat emocional, pors o falta de perspectiva vital. Són la majoria dones en edat de jubilació a qui el teatre i el contacte amb altres persones els ajuda a veure les coses de manera més positiva. La Montse Genarriba ha anat a un dels assajos que es fan al centre cívic del barri de Fàtima, de la capital de l'Anoia. Montse, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Com ha anat això?
Bé, molt bé, tothom està molt predisposat i amb moltes ganes. Han quedat un grup de 10 persones, 9 dones i un home, amb la integradora social, l'Alicia Zamora, que porta la sessió i que ha escrit una obra de teatre que s'adapta a elles i a ell i que, déu-n'hi-do, el que fa remoure els sentiments. D'entrada els explica l'obra que ara engeguen i que hauran de representar a l'Auditori del Cap Nord el 25 de juliol en una sessió oberta al públic. Així ha començat.
Obra de teatre de creació col·lectiva, a càrrec de les participants del taller de teatre i benestar emocional del Cap Nord. Val? I aquí us he posat els vostres noms. Personatges. No os vais a llamar Pepita, Menganito, ni por vuestro nombre ni por un nombre ficticio. Carolina será la alegría. Elvira, la visionaria. Manoli, el optimismo. Rosa, tú serás la generosidad. Karma, la justicia. Virginia, la espiritualidad. Manuel, el sabio. Tu no ets una dona justa?
Intento.
Tu no creus en la justícia social?
Intento.
Perfecte. Qui serà la Carme, la justícia? Entens el per què t'he posat la justícia?
I comença el primer assaig.
Comencem a llegir i ho entendrem. Vinga.
Los tiempos de la esclavitud aún no se han acabado. Quienes piensen que la esclavitud se erradicó hace siglos están bien equivocados.
A la vez. Punto y seguido.
Somos esclavos de la tecnología, el dinero, de grandes viejas, del que quiero y no puedo.
Y del yo soy más que tú. No nos olvidemos.
El tiempo dará la razón a los justos.
I no deixen al marge les ferides que cadascú porta dins.
Inmóvil y bloqueada paso mis días. Todos y cada uno de ellos son iguales. Mi corazón dice que sí, que vaya a por ello, pero mi cabeza me ordena que me quede a donde estoy.
Quietita estás, más guapa.
Me temo que hoy va a ser otro día más. Otro día lleno de pajarracos negros que revolotean encima de mi cabeza. Quiero y quiero salir de aquí.
¿A dónde vas a ir tú?
Quiero ir a pasear. Quiero que me toque el aire y el sol en la cara. Quiero y tengo voluntad.
De moment s'han agafat persones que ja porten un treball fet, però que no acaben d'arrencar. Una de les participants continua tenint aquesta veu interior que no puedo, no? No puc fer-ho. I per tant, és el que intentem aquí treballar.
I així l'Alicia els va explicar.
Això és un taller escènic, entre cometes, terapèutic, pel benestar emocional. Per tant, hem de remoure. Per això mateix, a cadascuna de vosaltres us he posat un nom. Carolina, eres la alegría. Vas a decir que María no es la resiliencia.
Aquí venen persones que tenen tristesa, pors, inestabilitat emocional, que han aguantat molt a la vida i que s'han desgastat.
I Montse, què et diuen els protagonistes? Has parlat amb ells, oi?
Sí, mira, aquest és el testimoni de la Rosa, la Virgínia i l'Elvira.
Yo, como estuve mucho tiempo encerrada en hospitales porque tenía un hijo enfermo y luego cuidaba de mi madre, pues yo he estado mucho tiempo en hospitales y para mí me ha causado una claustrofobia increíble hacer una vida diferente a la que hacía la gente. No puedo ir a muchos sitios, no puedo viajar ni en tren, ni me gustaría viajar en avión.
Això ja ve de temps. Aquell va ser un cop molt, molt fort, molt dur a la feina. Jo pensava que aquest periodo podia superar-lo, però no.
He sigut una persona que tinc que fer moltes coses i preocupar-me de moltes coses, sempre jo sola. No tinc gaire ajuda de ningú. I bueno, saps que jo em vaig anar agobiant, i arribes a un moment que et canses, no?, de sempre portar la batuta.
I el teatre les ajuda a elles i també al Manuel.
Me sirve para sentirme mejor emocionalmente, para ver que soy capaz de hacer muchas cosas.
He tornat a ser jo, no?, i això, doncs, estic completa.
Quan em van comentar per vindre aquí, vaig ser la primera que vaig dir, ui, jo sí, m'apunto, i estic supercontenta.
El rato y me olvido de otros problemas que tengo. No sé, estás un rato muy a gusto y son buena gente y me lo paso bien.
L'Alicia ho té clar.
Els està funcionant, tenen ganes. Sí que és cert que hi ha por, perquè és alguna cosa que no han fet en sa vida, i quan els hi vaig proposar fer l'obra de teatre, doncs van dir tots, no, per favor, quina por. Dic, va, i mica en mica anem treballant, no?, aquesta part motivacional.
I dijous hi tornaran, i l'altre, i a finals de juliol, quan es posin davant del públic, hauran superat les seves pors.
Doncs que aixequin aviat el taló. Anem ara cap a Lleida. Una recerca arqueològica al call de la capital del Segrià ha revelat que la comunitat jueva va haver de consumir gats i gossos arran de la revolta antisemita del segle XIV. Van passar d'una dieta kosher a haver de menjar espècies prohibides pels seus preceptes religiosos a causa de la fam i les penúries. Lleida, Noelia Caselles, això s'ha sabut analitzant més de 1.600 restes òssies de tres segles diferents, oi?
Sí, que han permès definir com es va passar del benestar a la fam. Així descriuen els investigadors el declivi de la comunitat jueva a Lleida entre la segona meitat del segle XII i finals del segle XV. El punt d'inflexió va ser la revolta antisemita de l'agost del 1391. Abans de la revolta, al call no es consumia porc i s'hi menjaven sobretot carn de xai i cabra. I les marques de carnisseria que han quedat als ossos suggereixen que els animals s'esquartaraven tal com diu la Tora i amb carnissers molt especialitzats. Ariadna Nieto Espinet és la investigadora que ha encapçalat la recerca.
El fet de que s'estiguin consumint aquestes parts posteriors, el que t'està indicant és que són aptes i considerades aptes per la comunitat i que, per tant, hi ha algú que les està preparant i això és molt significatiu perquè vol dir que hi ha aquests carnissers a la ciutat de Lleida presents, treballant, i això és coherent amb l'existència d'una comunitat jueva poderosa i influent.
Després de la revolta, però, les coses canvien.
Hi ha diversos indicadors de crisi. Per exemple, la dràstica disminució del consum de les extremitats posteriors i una relaxació del patró estricte d'esquarterament i de tractament d'algunes d'aquestes parts més perilloses, entre cometes, i això també és coherent amb els textos que descriuen aquestes conversions forçades i, per tant, una potencial disminució de la comunitat jueva.
I s'acaben consumint espècies no permeses,
com gossos, gats o èquids, alguns d'ells amb marques de tall i possibles evidència de bullit i, en un cas, fins i tot marques de mossegades humanes. Això que vol dir que són evidències de que aquestes restes són deixalles de consum i que són animals que efectivament van ser consumits.
La recerca s'acaba de publicar a la revista científica International Journal of Osteoarchaeology.
Gràcies, Noelia. I ara tenim una informació d'última hora. Segons ha sabut Catalunya Informació, el jutge ha arxivat la denúncia que la Fiscalia va fer contra la residència de gent gran de Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, perquè no veu delicte en l'actuació del personal del centre durant la primera onada de la pandèmia. Considera que les famílies de quatre dels morts que van portar el cas a la justícia, Maria Núria, no tenen raó.
Exacte. El jutge de Sabadell arxiva el cas després que l'informe de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, el qual també ha tingut accés a aquesta emissora, descartés mala praxi mèdica. L'informe recull que les defuncions van passar durant la primera onada de la pandèmia entre el març i l'abril del 20, quan encara no se sabia com afrontar la malaltia. Segons aquest informe, en la primera onada els coneixements mèdics de la Covid eren molt baixos i no hi havia cap vacuna. A més, afegeix, les normatives d'aïllament i prevenció eren genèriques i no es disposava del material ni dels espais per evitar el contagi per les vies aèries. Marc Molins, del despatx Molins Parés, que ha defensat els responsables de Residencial Palau, ho ha valorat així al Catalunya al Dia.
Constata que no concorre cap dels retrets que se li va fer a la residència, en definitiva que no es va produir cap situació d'abandonament de cap dels seus residents, que no hi va haver cap incompliment de cap dels múltiples protocols que s'aplicaven en aquell moment i que no concorre tampoc cap retret pel que fa als problemes d'aïllament.
Les víctimes, a més, tenien patologies mèdiques afegides i una avançada edat. Una d'elles va morir als 96 anys. Ara les acusacions poden recórrer l'arxivament a l'Audiència de Barcelona.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Demà comença a Vilassar de Dalt, al Maresme, el Revela't, un festival pioner a escala mundial dedicat a la fotografia analògica contemporània. En aquesta edició s'homenatja la fotògrafa d'Alacant, Cristina de Middel, i el tema central sobre el qual gira el festival és la identitat. Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Marta Vallès, bon dia.
Hola, Quim, bon dia.
Hi haurà revelat fins a mitjans de juny.
Sí, un mes de festival de fotografia analògica, una trobada de gran ressò internacional. Engega demà dissabte i la coordinadora del Revela't ens explica les novetats de l'edició.
El tema de l'edició d'aquest any és identitat i nosaltres el que hem fet és agafar 30 exposicions que tractin el tema de la identitat des de diferents perspectives. Com a novetat és que aquest any fem un laboratori, un open lab, on es donaran tallers i s'obrirà perquè la gent pugui venir a revelar.
Aquest any el professional homenatjat és la fotògrafa Cristina de Middel amb l'exposició central del festival.
És una retrospectiva que es diu Cartes al director, tres projectes seus. Journey to the Center parla de la migració de Mèxic. Un projecte que es diu Gentleman's Club posa un anunci per demanar-li a gent que volgués posar per ella gent que són clients de cases de prostitució. I després d'un altre projecte molt interessant que es diu Deca Buller, és un retrat de la guerra d'Afganistan.
I una altra presència de relleu, Quim Vives. Ha fet la fotografia fixa de la pel·lícula de Bayona La Sociedad de la Nieve. Treballar durant el rodatge, ens explica, va ser una experiència que l'ha marcat.
Possiblement és el projecte més intens que he hagut d'afrontar mai per la magnitud, per la durada, per les circumstàncies personals. El que ha suposat és això, potser un canvi en el registre fotogràfic i un desinhibiment a l'hora de mirar i de fotografiar i de fer-ho sense por.
El Revela't ens proposa activitats fins al 16 de juny.
Convido a tothom a que vingui sobretot a les conferències i a les presentacions. Si realment ja has gaudit i has pogut veure l'obra d'aquell autor, després poder estar present en una conferència amb ell o en una presentació de llibre fa l'experiència molt més enriquidora. I després tenim el màrquet analògic, trobareu productes analògics, fotollibres, prints, diumenge 26, Paella Popular.
Trobareu tota la informació a la pàgina del festival revela-t.cat.
I continuem parlant de fotografia, en aquest cas de l'exposició Zoocosis, una exposició d'Estela de Castro que reflexiona sobre la situació d'abús i patiment que la captivitat provoca als animals. Però té un valor afegit aquesta exposició. Es fa a l'emblemàtic edifici del Banc d'Espanya de la Rambla Nova de Tarragona, que obre les portes després de 20 anys. Tarragona, Maria Piccini.
Un cop s'acabi l'exposició, l'edifici seguirà tancat. Malgrat que no es descarta que pugui tornar a acollir exposicions com aquesta, l'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir finançament per poder desenvolupar el projecte Rambla Science. Sandra Ramos, regidora de Cultura.
Hi ha un projecte per fer el Rambla Science en aquest edifici, un projecte que ha de ser actualitzat, pel que s'ha de buscar finançament després de que es perdés el finançament obtingut amb els fons FEDER, però mentre i tant no podem permetre que aquest edifici romangui totalment tancat a la ciutadania.
L'exposició recull un conjunt d'imatges en blanc i negre amb l'objectiu de mostrar a l'espectador una visió crua de la solitud i la desesperació dels animals als zoològics. Segons Estela de Castro, el confinament i la falta de llibertat provoquen als animals conductes estereotipades i repetitives, generades per l'estrès i la tristesa que pateixen, cosa que dona lloc al síndrome de la zoocosi.
La zoocosi es el síndrome que desarrollan los animales salvajes al estar encerrados. Es lo que les lleva a tener conductas estereotipadas, dar vueltas todo el rato haciendo el mismo recorrido, a lamer los barrotes, a comerse sus propios excrementos, en fin, la falta de estímulos, la soledad.
L'exposició s'inaugura aquesta tarda i es podrà veure fins al 16 de juny.
Recordeu, doncs, una possibilitat gairebé única de veure a l'edifici del Banc d'Espanya de la Rambla Nova de Tarragona. I a Lleida, el Festival Enrenou torna a omplir els carrers de tres dels barris més estigmatitzats de la ciutat. Ho fa amb més de 50 propostes artístiques de companyies professionals i els veïns que s'han implicat també d'aquesta zona de la ciutat. Anem a Lleida, Juli Albàcar. El festival continua tenint com a eix vertebrador promoure la cohesió social.
Bon dia, sí, ho fa sempre a través de la cultura. Des d'avui fins diumenge s'han programat propostes artístiques que s'escapen de la programació habitual que trobem a les sales del país per apostar per iniciatives provinents de països com, per exemple, el Marroc o el Senegal. També hi haurà espectacles on els mateixos veïns són els protagonistes. Enric Blasi, un dels organitzadors del festival, explica que pot ser una eina per transformar aquests barris.
I segurament l'Enrenou, si tenim la sort de que es pugui veure 15 o 20 anys, la llavoreta del canvi la veurem quan aquests nens i nenes d'avui en dia siguin adolescents, inclús pares de família.
Estem parlant dels barris de la Mariola, el Turó de Gardeny i els blocs Joan Carles, els tres que integren la coneguda com la zona 9 de Lleida, un dels punts de la ciutat més segregats.
Júlia, la majoria d'activitats seran a partir d'aquesta tarda, però ahir els veïns ja van tenir un tastet del festival.
Sí, de fet, l'Enrenou va començar amb una cercavila que va comptar amb la participació de les escoles del barri i a la tarda ja es van poder veure els primers dos espectacles on van poder parlar amb alguns dels assistents que ens deien això del festival.
I me sembla que la proposta de l'Enrenou és fantàstica.
Sembla molt bé perquè tot són activitats de carrer.
En clau musical, propostes com l'actuació de djembé, un tipus de tambor, i què farà l'Associació de Senegalesos de Lleida, i també hi haurà performance, com la de la perruqueria creativa anomenada Sienta la Cabeza.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts per arribar a les dues, amb els esports, i un dia més amb Enrenou a Can Barça. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I ara torna a ser amb el càrrec de Xavi a la banqueta blaugrana.
L'expedició del Barça ja ha arribat a la ciutat esportiva provinent d'Almeria, on ahir va aconseguir un triomf per 0-2 que li permet mantenir la segona posició a la classificació de primera. I el postpartit i el viatge han estat amb un clima enrarit, tal com van explicar el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio i a la TDT. El president blaugrana, Joan Laporta, està molt molest amb el tècnic Xavi Hernández per les declaracions prèvies al partit d'ahir, en les quals el va veure poc il·lusionat pel moment econòmic de l'entitat i perquè va criticar la planificació esportiva per l'arribada de Vitor Roque. Unes declaracions que es contradiuen amb el que van pactar en la reunió per acordar la continuïtat de Xavi. L'entrenador reconeixia l'abast de les seves paraules a la roda de premsa posterior al partit.
Estamos sacando los partidos para el año que viene jugar otra competición, que es la Supercopa. Yo tengo mucha ilusión, muchas ganas de que empiece la temporada siguiente, de competir, de luchar, que el Barça gane otra vez títulos, que lo hemos conseguido el año pasado. Este año no hemos competido bien para ganarlos, pero hemos estado cerca, por lo tanto, entiendo el ruido, pero muchas ganas.
Tot i aquestes noves declaracions, no es descarta un gir de guió pel que fa a la continuïtat de Xavi Hernández a la banqueta.
Més calma i aigües més tranquil·les al Barça femení, que continua preparant la final de la Copa de demà contra la Reial Societat a Saragossa, el partit.
Aquest matí ha sortit en autocar cap a la capital aragonesa amb totes les jugadores convocades, fins i tot Mapi León, tot i no tenir l'alta mèdica. Forma part de l'expedició. Caroline Graham, en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, creu que va bé jugar aquesta final per preparar la de la Champions de la setmana vinent.
Bien, así compites a un título, tienes un poco feeling de competir por algo y vas a jugar un partido contra un rival que te va a competir con muchas cosas, así que nos va bien.
Per cert, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que treballen per aconseguir els drets de transmissió de la final Barça-Olímpic de Lió per poder instal·lar una pantalla gegant a la plaça de Catalunya de Barcelona. També en clau femenina, l'Espanyol torna a ser un equip de primera divisió i va superar l'Osasuna per 3-1 i va capgirar l'1-0 del partit d'anada. Els gols blanquiblaus van ser obra de Alice Chamorro per partida doble i Anit Hernández.
I en bàsquet, derrota del Manresa al play-off de l'ACB.
El conjunt manresà va perdre ahir a la pista de l'Unicaja de Màlaga per 87-79 en el primer partit de la seva eliminatòria de quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet. Pedro Martínez, l'entrenador del Baxi, creu que van fer un bon partit.
Yo creo que lo primero, hemos estado bastante acertados en el tiro de tres puntos. Eso nos ha permitido durante muchísimos minutos dominar y tener buenas sensaciones por el juego que estábamos haciendo, pero también las 22 pérdidas. Muy difícil ganar un partido con 22 pérdidas y a pesar de eso hemos competido muchísimos minutos.
Dimarts es jugarà Manresa el segon partit d'aquesta sèrie, que és el millor de 3 partits. Diumenge al migdia, Barça-Tenerife. I avui, a la Lliga Leport de Bàsquet, el Força Lleida rebla la cana a les 9 del vespre en el primer partit de quarts de final per pujar a l'ACB. S'enfronten tercer contra sisè amb el foc de pista favorable al Força Lleida al millor de 5 partits.
I el Sabadell se la juga avui a l'Eurocup masculina de waterpolo.
L'equip ballesà juga a 3 quarts de 6 contra el Lluc de Dubrovnik, croat, en la primera semifinal de la segona competició continental. Quim Colet és l'entrenador de l'equip ballesà.
El conjunt és un conjunt realment que també ha canviat jugadors, però que incorporarà jugadors de molt de nivell, en què tenen un ritme de joc i uns jugadors, diguéssim, dels de força, dels pesats, amb molta, bueno, amb això, molt pes i molt determinants, no?
La segona semifinal la jugaran l'equip anfitrió, el Rijeka, i l'Spandau de Berlín alemany.
I mentrestant, el Barça de futbol sala fa oficial la marxa del tècnic Jesús Velasco.
Ho farà un cop finalitzi la temporada.
Hola, bon dia, culés. Estoy aquí para comunicaros que esta va a ser mi última temporada en el Barça. Todo llega en la vida y bueno, por mi situación, pues al final he decidido cambiar de, cambiar de proyecto.
El Toledà va arribar a la banqueta blaugrana el 2021. Fins ara ha guanyat una Champions, dues Lligues, una Copa d'Espanya, una Copa del Rei, dues Supercopes. Un comiat que s'afegeix als de Coelho i Ferrau. I en handbol, Domen Makuč és la novetat principal del Barça en el partit d'avui davant l'Osca, que s'ha de jugar al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre. El central blaugrana, de 23 anys, portava 9 mesos de baixa per una lesió als lligaments del genoll.
Mejor que esperaba, también los fisios dicen esto, se nota el proceso cada día, también si comparas una semana y otra, puedo hacer cosas más fácil, más controlado al final, todavía estoy en el proceso, no estoy al 100%.
No t'ho pots perdre.
Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba. El loquillo més poètic actua aquesta nit al Gran Teatre del Liceu de Barcelona dins del 25è Festival del Mil·lenni. Sense perdre la força i la passió dels seus directes, el cantant barceloní aparca la seva faceta més rockera per presentar una recopilació dels discos de poesia contemporània que ha gravat al llarg de la seva carrera. Antologia poètica, 30 anys de transgressiones, és un doble CD amb temes com aquesta Milonga de dos hermanos, de Borges, i amb obres també d'Abrel, Benedetti, Aute o Jaime Gil de Viedma. El concert de Loquillo a les 9 del vespre i encara hi ha algunes entrades a la venda. El Catalunya al dia torna dilluns a la 1. Fins llavors, molt bon cap de setmana a tothom.